Café Classic con Javier Aloy.
Hola amigos, bienvenidos a Café Classic. ¿Qué tal estáis? ¿Qué tal va todo? ¿Qué tal la semana? Pues gracias por elegir Café Classic una vez más. Un programa que hacen posible en la parte técnica Sarizorio y quien os habla y dirige Javier Aloy. Así pues, recibí de todo el equipo de Café Classic nuestros más cariñosos saludos. Y como cada semana estamos en el dial 102.5 de la FM y también estamos, como no en internet, en radio.upv.es. Ya sabéis que en nuestra web pues podéis consultar toda la información de los programas y si entráis podéis acceder a los podcasts de manera muy fácil para poder escucharnos en cualquier momento y en cualquier lugar. Y si lo que queréis es contactar con nosotros, pues solo tenéis que escribir a nuestro correo electrónico que es caféclassic, todo junto y con dos S, guión, rtv@upv.es. O bien nos dejáis un post en nuestro muro de Café Classic en Facebook. Y hoy en Café Classic pues queremos hablar sobre la música y sobre los músicos, pero no tanto de la música in abstracto o de los grandes compositores de la historia y de sus maravillosas obras. Lo que queremos hacer hoy es una pequeña radiografía del panorama musical que tenemos en la actualidad a través de sus protagonistas. Así que nos hemos sentado en esta mesa redonda de Café Classic para charlar, debatir, entrevistar, y queremos ofreceros una tertulia con estudiantes de música que están terminando sus estudios superiores de música en el Conservatorio Superior de Música de Valencia. Y vamos a intentar comprender lo que supone estudiar música en este país con unas expectativas profesionales, lo que supone prepararse durante años y años para tener una formación superior y poder acceder a un mercado laboral más o menos competitivo, con más restricciones y más dificultades. Queremos acercarnos un poco a nuestros protagonistas de hoy y simplemente para conocerlos un poco mejor, para conocer sus inquietudes, sus sueños, sus anhelos, dificultades y problemas y, como no, también y sobre todo, sus alegrías y satisfacciones. Y esta mesa está compuesta por Alfredo Fuster Martínez, que es de Cullera, nace en el año 92 y muy pronto empieza a estudiar música y sobre todo el contrabajo en la Sociedad Ateneu Musical de Cullera y después pues en el conservatorio. Más tarde pues entra en el Conservatorio Superior de Música de Valencia con Josep Hernández, su profesor de contrabajo, y en el año 13, en 2013, es becado, consigue la beca del programa Erasmus en la Academia Liszt de Budapest. Y bueno, ha colaborado con un montón de agrupaciones y orquestas, tanto de Valencia como de España, incluso a nivel internacional. Buenos días, Alfredo.
Hola, buenos días, Javier.
También tenemos a Enric Alcácer, que és de Pusol, és de l'any...
Exacte.
Naix a l'any 72 i ha fet estudis d'administració, d'informàtica, ha estudiat el grau mitjà de cant i ha sigut membre de l'Orfeó Universitari, no?
No, del Navarro Reverter.
Del Navarro Reverter, durant pròxim 10 anys.
10, 11 anys, sí. Vale.
I tu vens de l'empresa privada i ara estàs estudiant tercer de cant de grau superior, també aquí al Conservatori Superior de Música de València.
Així
i eres
és.
Baríton.
Baríton, exacte.
Benvingut.
Moltes gràcies, Javi.
Tenim també aquí en la taula a Eva Tortajada Rosa, que és d'Algemesí, naix l'any 84 i comença a estudiar a l'Escola de Música de la Societat Musical d'Algemesí, als 12 anys, el clarinet. I també ha estudiat, ingressa a l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de la UPB, d'aquí, d'aquesta casa, no? D'aquesta universitat, on es gradua com a arquitecte en l'any 2009, no? Em sembla?
Sí, Javier.
El 2009. I al mateix temps, pues, diguem que comences els estudis superiors també aquí al Conservatori Superior de Música de València i estàs pues, també rematant els estudis de musicologia, no? Aquí. I a més, Eva, diguem que porta a cap una sèrie de projectes innovadors en la pedagogia musical al voltant de l'Escola de Música, de la Societat Musical del GMSI, com per exemple pues, projectes com l'Escola d'Estiu de Música, i inclús una aula d'estimulació musical per a xiquets, no? Molt menuts.
Sí, sí.
I per últim tenim a Josep Juste i Martí, que és d'Alboraia, naix l'any 77, 1977, i començar a estudiar a la Societat Musical d'Alboraia, estudiar guitarra, dolçaina. Després acaba el grau professional al Conservatori Turbi, amb Xavier Ricard, no? I actualment estàs estudiant els estudis superiors de música al Conservatori Superior de Música de València, en l'especialitat de musicologia també.
Correcte.
Exacte. A més, Josep, pues, ja ve del món de la dolçaina, ha rebut ja nombrosos premis de dolçainer com a solista i d'alguna manera s'ha guanyat la vida pues, donant classes quasi de tot, no? De bandúrria, de jaú, de guitarró, guitarra, a Picanya, a Burjassot, a Benicàssim, a Montrepòs, Mirabell... Bueno, té un llistat aquí prou llarg. I actualment és professor de dolçaina i tabal en la Societat Musical d'Alboraia, on també dirigeixes la colla de dolçainers.
La colla de dolçainers, clar.
També Pep ha sigut membre de nombrosos grups de música tradicional, inclús dintre del camp de valencià, camp d'estil, i també com a compositor, no?, de peces de dolçaina, i també pues, té una part, no sé si és fosca, val, com a cantor, com a cantant, actor...
Sí, de sarsuela. Sí,
de sarsuela, bueno.
Així és que n'hi ha que fer de tot.
Que això no ho sabíem, val? I com no, pues, ha col·laborat en nombroses gravacions, tant com a intèrpret com a compositor. Val? Pues aquesta és la taula, no?, de com posa avui els nostres invitats pues, per a fer aquest debat. Jo vull que era en primer lloc que començareu parlant al voltant dels vostres començaments amb la música. Què recordeu del vostre primer contacte amb la música? A qui li va ocorrir que estudiareu música? Si a vosaltres, als pares, va haver unes circumstàncies ahí concretes. Qui vol començar, Pep?
Bé, doncs jo mateix.
Vinga, t'espera.
Bueno, jo no recorde massa bé com vas començar en això de la música, però el que sí que recorde, perquè m'ho han contat meus pares, és que sembla que, bueno, que en estos tests d'aptitud que ens passaven quan érem xicotets en el cole, en 5 i 6 anyets, pues sembla ser que jo donava molt bons resultats en el tema de la música, entonces pues, el psicòleg del centre pues va dir-los a meus pares que, bueno, que devia d'estudiar música perquè en els tests donava molt bons resultats en la qüestió musical i demés. Bueno, pues me van apuntar en 6 anyets allí a la Societat Musical d'Alboraia, la banda del poble, pues com la majoria de gent crec que hem començat tots anant a estudiar música a la banda del poble. I bueno, pues vaig començar allí i aquestes coses. Amb 8 anys pues, ja vaig començar a estudiar la guitarra, que va ser el meu primer instrument. I bueno, pues un poc això és l'inici. Crec que més o menys tots, si no igual, paregut.
Sí, vinga, a veure, Eva...
Bueno, pues la meva arribada a la música va ser prou per casualitat. Perquè jo ja tenia 12 anys quan unes amigues meues volien apuntar-se a la banda, a l'escola de música de la banda del meu poble. Fent falta músics en la banda i les classes eren totalment gratuïtes. I elles me convenceren un poc per a que m'apuntara, a mi no em feia molta gràcia, i al final vaig accedir, vaig començar a tocar el clarinet, les meves amigues duraren res, se borraren en seguida i jo, bueno, així estic acabant el superior.
Uau. Molt bé, i Alfredo, com va ser la teua...
Bueno, pues, tot i que jo no vinc d'una família de músics, pues, el meu pare sí que ha sigut tota la vida aficionat i... en la societat, en una de les societats musicals del poble. I, bueno, he sigut aficionat tota la vida, he tocat el saxo, i jo sóc el menor de 3 germans, tinc 2 germanes majors, i a ells les apuntaren a música. Entonces, quan va vindre el moment, a mi també es m'ha preguntar, i en un concert de la mateixa banda vaig veure pues, el mestre de contrabaix, que estava a la punta, tocant un bitxo enorme, i vaig dir, jo vull això, i se m'apunta a música igual.
I a més, és que als 6 anys començares amb el contrabaix.
Sí, vas començar prontet.
I és possible fer uns tancos o algo?
No, fent una cosa que... prou curiosa, era curiós. Tocava amb un cello, en tota la picatreta dret, afinat al contrabaix. I així anaves començar jo a tocar.
Uau. Clar, perquè no hi ha mesura, no?, per a tan xicotet.
No? Hi ha una mesura xicoteta, el que passa és que tal com era jo, en l'estatura que tenia, pues, em venia molt, molt gran.
Mm. Vale. I Enric...
Pues el meu començament en el tema de la música, la veritat que sigue molt, molt pronte, perquè en ma casa el meu pare també sempre ens ha posat música clàssica. Jo recorde de molt menut de posar-me Beethoven, Tchaikovsky, etc, no? però el meu interès per estudiar música sí que molt curiós, perquè com també m'agradava ben molt dels ordinadors, resulta que em vaig comprar uno que era prou avançat per a l'època, que podia editar partitures musicals. I com també tenia exemples de partitures ja editades, jo dic, ostres, que xulada de tema, no? Me vaig comprar partitures, vaig estar passant-les, editant-les en el programa este, i me va agarrar el gustet per saber un poc més, i fins ara, fins així.
Wow. Bé, clar, una cosa és el començament dels estudis musicals i una altra cosa és el pas, no? Ja de fer uns estudis de grau mitjà, passar a un grau superior, és un salt prou qualitatiu i quantitatiu, perquè suposo accedir als estudis superiors i fer una inversió molt gran, no? d'esforç, i és una opció personal. Ahí, este moment, com el valoreu, Pep?
Home, és evidentment, és el fer de la teua afició la teua professió.
Exacte.
O el voler fer d'ella la teua professió, perquè clar, bueno, en molts casos, bueno, jo a Déu gràcies pues, ja m'he dedicat a això i vist d'això, i bueno, el traure'm el superior és pues, per una qüestió també pues, de millorar, no? I, però bueno, que jo a Déu gràcies ja treballo d'això. Però és complicat, no? Perquè clar, tot el món, a més sempre quan te pregunten aquesta pregunta fatídica i... Però tu què estudies? No, jo estudio música, no, però i què estudies?
I què més, no?
Que jo, i què més, no? O sea, sembla que això d'estudiar música només pot ser un hobby, no? Si tu, però quina carrera fas, no? Que jo és que estudio música. No, però faràs una carrera, no? No, que és que la meva carrera és ixa.
Però això de veure és una línia urbana, a veure.
No, això, això té... Sí,
fa... No. Esta mateixa setmana a mi m'han fet aquesta pregunta.
Ah, sí? Conta.
I és com... No, m'han dit, tu fas música? I jo, sí, m'han dit. I alguna carrera... I clar, te quedes un poc de... Ja. Bueno,
sí, sí.
Fas una carrera de moltes hores, en realitat, perquè sí. La gent no és conscient.
I si estudies musicologia ja, ni de compte, perquè és la gran desconeguda.
Ja, sí, després no, bueno, parlarem també.
Som els bitxos raros.
La gent és que jo crec que més que res es pensa que tocar un instrument és com en les xarangues, perquè la gent té molta desinformació al respecte de la música. Es pensa que tocar un instrument és així al carrer i tocar una xaranga, tocar quatre notes, fer soroll i ja està. No saben el temps que du d'estudi, de treball.
Ja, ja, ja. Aleshores, Pep, estaves... Remata el...
Sí, bueno, home, jo, pues, jo el tema este de lo del superior va sorgir, en el meu cas, almenys, bueno, pues, com ja vos dia, jo treballo de músic, treballo de mestre de música, he estat en moltes escoles de música com a mestre, sempre, clar, evidentment, pues, jo m'he dedicat principalment a la dolçaina, vaig començar en la guitarra, com vos he dit abans, però jo al final lo que me dona de menjar és la dolçaina. I, bueno, la dolçaina, quan jo vaig començar en la dolçaina, no n'hi havia titulació oficial de dolçaina. Jo vaig fer uns cursos que donava l'Escola Municipal de Dolçaina de València, de l'Ajuntament de València. Vaig acabar aquests cursos i al cap de 2 o 3 anys d'acabar aquests cursos quan va sorgir el títol oficial de grau professional. Ni superior ni res de res, senzillament el professional. Vaig fer eixa titulació, vaig ser la primera promoció que acaba en el Conservatori José Iturbi de València. A més, vaig acabar amb la qualificació de menció d'honor del premi, el Premi Extraordinari de final de grau. I, bueno, vam ser pràcticament Cristina i jo, que érem la meva companya, la que acabava en companyia meua aquest any, la primera promoció que acabarem en el Iturbi. I després això, pues clar, què fas? Quan acabes això, què fas? Jo no tenia possibilitats de fer altra història que no fora musicologia o alguna altra especialitat que no fora especialitat instrumental, perquè jo a Sin València no podia estudiar la dolçaina. Podia anar-me'n a Barcelona a estudiar una carrera que és instruments de la música tradicional, però clar, a mi pues, ni me venia bé, perquè jo la faena la tinc així, i bueno, pues, no me venia bé. Anar-se'n a Barcelona sempre... I vaig acabar fent musicologia, i la veritat és que no m'arrepentís, m'agrada, a més soc musicòleg militant, ho tinc clar, i això, però és complicat, i el que comentava abans Eva, no?, de la musicologia, que és la gran desconeguda fins i tot dins del propi conservatori, moltes vegades.
Sí, i Eva, tu, perquè tu també és dir, eres arquitecta, és a dir, i després sí. t'enroles als estudis superiors de musicologia...
És que la música sempre havia sigut la meva espineta i clavada i tenia que llevar-me-la. I res, me vaig decantar per la musicologia perquè jo toco el clarinet, tinc que era un mig de clarinet, m'agrada tocar el clarinet i m'agrada l'instrument, però vaig pensar que n'hi havia molts clarinets, que jo ja, quan he començat el superior, soc jove, però era més major que la majoria de gent que el comença. I també m'agraden molt les assignatures teòriques, doncs me vaig decantar per la musicologia. Pensé que és molt interessant i estic contenta d'haver-la elegit.
I és un complement, possiblement, al voltant de, també de l'arquitectura, perquè també són com dos disciplines que, encara que pareixen molt llunyanes, però sí que tenen...
És un contrapunt, sí, perquè l'arquitectura és una carrera molt tècnica, però també té una part humanística gran. I se complementen un poc, en realitat.
Interessant.
Són dos arts.
Sí, és de veres. Alfredo, este pas al superior, què suposa per a tu? És a dir, perquè ara són 4 anys d'estudis més.
Sí, bueno, en el moment, i ara jo sempre ho havia tingut prou clar. Encara que estàs estudiant el batxiller i tot, i veus moltes opcions d'una carrera universitària o el que vinga, pues jo sempre havia tingut prou clar que volia fer d'això la meva professió. Perquè tractàvem més coses, però sempre s'ha dit lo de buscar un treball que t'agrada i no treballaràs mai. No és exactament això, però la veritat és que la música sempre m'ha tret prou. I bueno, a l'entrada del superior em vaig decantar per la pedagogia del contrabaix, perquè em pareixia una gran opció i donar classes és una cosa que sempre m'ha agradat. Encara que, per supòs, m'agradaria treballar en orquestra o col·laborar en orquestra, pues, ensenyar música i contrabaix és una cosa que sempre m'agrada molt.
Molt bé. Enric, tu ja, el cant també suposa una peculiaritat dintre de les especialitats del conservatori. Conta'ns un poquet com fas este pas al superior.
Pues res, Javier. Resulta que jo estava treballant en l'empresa privada, com tu bé has dit abans. Va vindre la crisi esta tan brutal que ha acabat en mig país, no? I res, jo ja estava acabant pràcticament el grau mitjà. I com no hi havia faena, pues vaig seguir continuant els meus estudis de música. Vaig acabar el grau mitjà, vaig començar el superior, que no pensava començar-los. Per això, perquè com ja també vaig començar la música prou major, pues no penses mai que te vaig a donar de menjar, no? I fins ara. Acabaré estos anys que me queden i a veure el que sorgís.
Que també en cant resulta que és habitual que sigueu més majors, no tingueu més edat que la resta de alumnes.
Sí, perquè la veu ja està més assentada. Exacte. I no canvia tant que quan una persona ja no ha madurat encara.
Exacte, molt bé. Ara, sí que m'agradaria que fareu una valoració al voltant dels plans d'estudis que heu viscut, que heu patit, que heu disfrutat, no? Que heu gaudit. I què penseu? És que d'en curts hi ha una sobrecàrrega en, diguem, lectiva, són equilibrats, hi ha coherència en el plan d'estudis, és coherent en el que s'aneu a trobar al món exterior, què canviaríeu, què es podria millorar, què demanaríeu als polítics i als gestors i als legisladors educatius?
Bueno, jo vaig a fer-me així l'abanderat de la reforma política de l'educació musical. Bueno, no, a veure, jo parlo un poc per la meva experiència dins de lo que és els estudis de musicologia. N'hi ha coses que trobo que estan bé, n'hi ha coses que trobo que es queden curtes, n'hi ha coses que trobo que sobren. Me pareix molt bé que en el món globalitzat este en el que vivim és important, i entenc que és important l'estudi dels idiomes i l'estudi de l'anglès. Però, clar, tindre 2 anys d'anglès amb 4 crèdits i mig d'anglès cada curs, en primer i segon, obligats per a tots, no només per als musicòlegs, sinó també per a totes les especialitats instrumentals, per als cantants, etcètera, doncs trobo que pot estar molt bé si realment a mi després eixe anglès me'l convaliden en el que després es demana del B1, el B2, per a tal. Però és que resulta que a mi aquests 2 anys d'anglès no me valen per res. Me valen per a perdre hores de que podria aprofitar en ampliar en altres assignatures més interessants, perquè jo després sí que si vull tindre el títol d'anglès tinc que anar a l'escola d'idiomes treure'm el títol d'anglès. Entonces, ¿de què me val tindre anglès en el conservatori si a mi això no m'ho convaliden o no m'ho tenen en compte? Alhora, evidentment que com a formació, esa tota formació és interessant, però si jo després, de totes maneres, tinc que anar a l'escola d'idiomes a treure'm el títol d'anglès, per què me serveix fer 2 anys d'anglès en el conservatori?
No? Pues, no sé. Pensegueu així també tots, esteu...
Jo crec que el conservatori hauria d'acostar-se cada vegada més al model de la universitat. Mm-hmm. Tant com a reconeixement.
És un riu, hi ha un somriu aquí per aquí. Sí, perquè és un tema que traurem sí, també. Sí. Sí. Però el que heu viscut en els vostres cars, no? de lo que és el programa d'estudis...
Jo ja t'ho dic, l'anglès, per exemple, sí que és una cosa que ho veig un poc, entre cometes, inútil en aquest sentit, perquè si després tinc que treure'm el títol d'anglès, de totes maneres, per què me val tindre-ho? O això, que m'ho convaliden. Yeah. Per altra banda, n'hi ha assignatures, per exemple, en musicologia, tipus, què te diré jo, pràctica instrumental, que, no sé, jo penso que se deuria d'abolir totalment de l'això. Però una qüestió molt senzilla. Aquell que fa musicologia i ja és instrumentista, o sigui, ja ha fet una carrera instrumental i vol fer una altra especialitat i fa l'especialitat de musicologia, aquest tio o aquesta tia ja té el bagatge instrumental com per a tindre que anar a una assignatura i demostrar que toca un instrument, el qual me pareix un poc una xorrada. Uh-huh. I per una altra banda, aquell que el que vol és estudiar musicologia sense haver tingut una especialitat instrumental, pues precisament el que va buscant és fugir de l'instrument, entre cometes. Entonces, pues, no entenc per què s'ha de ficar aquesta assignatura quan realment lo que busca aquesta persona és el tema de la investigació, el tema de conèixer-la, i és tot el tema teòric al voltant de la música. Luego, no sé. Altres assignatures, pues bueno, ja podríem entrar també en la qualitat del professorat, que això seria això segurament alçaria prou ampolles, no? Però vamos, i Eva, que és companya de musicologia de la mateixa especialitat, pues no sé, pense que pensarà semblant.
Ah, bueno, sí, Eva. Sí. Bueno, tu ja pensé el mateix que acabes de comentar tu. Bueno, jo també crec que els plans d'estudis canvien molt ràpid. O sigui, encara no dona temps de veure els resultats d'aquests mm-hmm. plans d'estudis. Encara no estan acabant les primeres promocions d'un plan d'estudis, ja ha entrat un altre.
Exacte, sí.
I no dona temps de veure resultats, mm-hmm. ni de veure quines coses positives té cada pla d'estudis, quines coses negatives. Clar. Jo crec que això hauria d'estar per damunt de
això
tot.
Això s'hauria de mirar.
I no al gust dels polítics de torn. Mm-hmm.
És per això, perquè els polítics no els importa la qualitat d'estudis de la gent del país, sinó que els importa els vots de la gent, ni més ni menys. Perquè si no canviarien tan ràpidament d'un pla d'estudis sense saber els resultats de cadascun.
Els interessa, això ho han fet els que anaven davant de mi, doncs ho vaig a llevar.
Ho vaig a llevar i vaig a ficar els meus perquè ara mané jo.
Perquè, exacte. Uh-huh.
Clar, és que això és un problema i, bueno, és que és això, al final realment no estàs veient si funciona o no funciona. Jo no dic que este pla d'ara no funcione, però si resulta que ja estan dient que va haver un altre pla, no sé què, és que realment no estàs veient si funciona realment o no. A lo millor funciona de categoria.
Hi ha coherència. Clar, per exemple, en Cant hi ha coherència dintre del pla d'estudis o sembla que hi ha coses disperses o que no...
Home, jo crec que tots els plans d'estudi més o més tenen una coherència. El que passa que com es canvien tan ràpidament... Mm-hmm. No saps si al final sorgeixen bé o no sorgeixen bé. Jo per ara veig una coherència, però ja te dic, no, els resultats finals no sé com seran.
Sí. I tu, Alfredo, la teva experiència en el contrabaix?
Bueno, jo coincidís que en els meus companys i, per supost, en Enrique hi ha una coherència, però moltes voltes sobre la coherència està sobre el paper, que després el trobes en què vas a classe i... el piques a donar la matèria de l'assignatura i a treballar l'assignatura i dius, bueno, i això per què? Perquè hi ha moltes voltes que no se treballen coses que després te van a ser útils, no són realistes en el que tu te vas a dedicar després. Entonces, bueno, això és un punt que la coherència falla. No te preparen o te preparen en algo que després no te dones que veure en lo teu. Mm-hmm. Entonces...
Val, pues anem a fer un xicotet pausa musical. Qui... Hi ha algunes propostes musicals per aquí, no sé qui volia posar-la.
Pep,
vinga, Pep, què ens proposes escoltar?
Bueno, jo realment havia triat dos peces, que en realitat són la mateixa. Per una banda, en l'any 1728, Jean-Philippe Rameau feu una col·lecció de peces per a clave, que es titulava Nuevas piezas para el estudio del clavecín, bueno, no recordo exactament el títol. I bueno, n'hi ha un rondó dins d'aquesta obra que se titula Los salvajes, i que aquest mateix tema musical després el gastà com a rondó dins de la seva òpera Les Índies Galantes. Doncs, pues, bueno, per una banda seria la peça de clave, i per una altra banda la mateixa peça utilitzada en la òpera en versió orquestal i amb cor i amb els cantants i demés.
Vinga, pues anem a escoltar Les Índies Galantes de Gamó.
Pas au prix de tes faveurs.
tornem així al Cafè Clàssic, a aquesta tertúlia al voltant de la música, dels estudis musicals, i que estem compartint en aquesta tertúlia en aquests estudiants de superiors de música d'ací de València. Al fil de lo que parlàvem abans, seria coherent que, com ocorrís en altres països, que l'especialització pràctica estiguera separada en conservatoris o escoles, diguem, tècniques, no? de pràctica musical, de les especialitats teòriques que estan dintre de la universitat. Crec que en Alemanya em sembla que funciona així. Penseu que seria més coherent d'aquesta manera o...?
Jo crec que hauria de, bueno, com estava dient abans, hauria el conservatori apropar-se al model de la universitat, inclús estar dins de lo que és la universitat com una llicenciatura més.
Inclús les especialitats pràctiques.
Sí, sí, per supost.
La interpretació també.
Per supost. Crec que els estudiants mereixem tindre aquest reconeixement.
Sí. És la taula com es pronuncia?
Sí, jo no veig mal el fet de que estiga en el conservatori i els estudis de música estiguen en una escola a banda de la universitat, però sí que almenys el reconeixement siga el mateix, vull dir-te. Si resulta que quan era llicenciatura era equiparado a licenciado, però no és licenciado. I ara som grado, però no som grado, o sea, somos equivalente a grado, però no somos grado.
Sí, ahí
entonces,
sí.
Clar, això no s'entén massa bé per què és, perquè sí, a tots, grado a tots els efectes, però què vol dir a tots els efectes?
Sí, si em deixes un xicotet i sí, sis, tinc aquí davant pues, una fotocòpia de la LOMCE, val, de 2013, l'article 1.42, no? I diu d'esta manera, diu, los alumnos y alumnas que hayan terminado los estudios superiores de música o de danza obtendrán el título superior de música o danza en la especialidad de que se trate, que queda incluido a todos los efectos en el nivel 2 del marco español de cualificaciones para la educación superior y será equivalente al título universitario de grado, siempre que la normativa aplicable exija estar en posesión del título universitario de grado, se entenderá que cumple este requisito quien esté en posesión del título superior de música o danza. És a dir, que aquí es manté aquesta equivalència. No és el mateix, però l'equivalència sí que està...
I entonces jo el que no entenc és si precisament és equivalent, quin problema n'hi ha
en que sigui grau o no grau.
En que sigui un grau i ja està. Mm-hmm. Igual que tots els demés, vull dir, igual que les demés carreres, vull dir, no sé...
Ja, perquè el grau és potestat només de les institucions universitàries i com els estudis de música no estan dintre de la universitat, al parèixer existeix aquesta disfunció, no es pot aplicar, clar.
Per això jo el que jo diria, de que bueno, una de dos, o el conservatori se converteix en una universitat, entre cometes, o com dia Eva, pues evidentment que el conservatori desapareixca i que aquestes especialitats passen a aquestes especialitats, el professorat, etc, passe a la universitat i que siguin pues una carrera universitària com totes les demés, amb totes les de la
llei. Què penseu que milloraria si el conservatori fora una facultat?
Uf, en organització.
Sí, a veure, Eva, tu parles des de l'experiència perquè
sí.
Ha sigut universitària.
Bueno, jo ja vaig començar fa 12 o 13 anys en la universitat, sí. I de fa 12 o 13 anys, quan jo vaig començar, les coses estaven molt més ben organitzades, així en el Politècnic, molt més avançades, fem la matrícula online, mm-hmm. I a dia d'avui en el conservatori això és una utopia.
Ja.
El tema d'organització és...
Ja. Vols dir tota la infraestructura, exacte,
sí.
Els mitjans que...
Els mitjans que disposem.
Des que disposem.
Que també el conservatori té menys pressupost i menys diners que la universitat, que també jo no estic culpant a la gent que ho porta, sinó que tenim menys mitjans que la universitat. Si formarem part de la universitat, pues, també podríem beneficiar-nos d'esta infraestructura que ja està així.
Tot sumaria. Mm-hmm. I després pensa que també a nivell de reconeixement. Evidentment, la llei diu que és equivalent a grau, el nostre títol, però a nivell social i a nivell del carrer, la gent moltes vegades no te reconeix ixe títol de la mateixa manera que se puga reconèixer un títol de llicenciat en dret, bueno, grau, o en això, o en arquitectura, o en enginyeria, o en qualsevol enginyeria. Mm-hmm. Quan en realitat tenim els mateixos anys, si no més, fes que qualsevol altra carrera. perquè nosaltres portem uns estudis paral·lels tota la vida, que a lo millor un arquitecte o un enginyer o un llicenciat en dret no porta. Nosaltres hem tingut que estudiar, a banda de tot el que ells han estudiat, els estudis musicals, i després, pues això, quan hem fet el superior, resulta que el reconeixement que tenim a nivell social és menor que el de qualsevol altra carrera.
Entonces, penseu que guanyaria el conservatori si s'integrara a la universitat?
Sí, sí, per suposar que sí.
Sí. Inclús en prestigi, penseu que les vostres titulacions tindrien, diguem, aquell pes que correspon a la inversió d'estudi, d'esforç...
Igual, ja no te preguntàvem per carrer, i què més estudies, a part de música?
Sí. I què penseu? Perquè ja ha hagut aquesta resistència, no?, a integrar-se a la universitat, per qüestions pressupostàries, qüestions polítiques, per interessos... Què és el que vos arriba a vosaltres? Per ahí...
Jo penso que n'hi ha de tot i no n'hi ha de res, vull dir. Pues al final n'hi hauran determinats interessos de determinades persones que per lo que siga no els interessa entrar en la universitat, o gent que no li interessa que
el conservatori entre en la universitat, que també podria ser.
O sea, jo penso que n'hi haurà un poc de tot. Per una altra banda, pues imagine que pues, no sé, a nivell polític pues, o no haurà hagut la voluntat, pues, perquè jo què sé, perquè no li haurà interessat a algú per qualsevol qüestió. Però jo penso que ha hagut un poc de tot i un poc de res. No, no ha hagut el suficient interès des de potser les institucions de fer això i de solucionar ixa situació, i potser des de la gent del conservatori o des dels que manen dels conservatoris tampoc ha hagut la voluntat de plantar i ficar el que n'hi havia que ficar damunt de la taula i dir, escolte, això n'hi ha que solucionar-ho, però ja, perquè això no pot ser, que al cap de tants anys estiguem igual.
Un altre tema són les incidències laborals. És un tema que no pot faltar aquí en aquesta taula. Com vegeu aquestes incidències? Com les viviu? Perquè la crisi penseu que té que veure, o és un sector tan difícil que hi ha tan poques incidències que encara que no hi haguera crisi també seria més difícil que altres sectors? Com penseu?
Jo crec que ara en la crisi sobretot, no? I més en el govern que tenim, que ha retallat tantíssim a nivell cultural i a nivell musical, pues ara està, la veritat, que prou cru el tema de trobar concerts que te recolzen i que... Està complicat per això, perquè el govern ha retallat moltíssim a nivell cultural.
Inclús concretament, Enric, tu com a cantant, penses que tens esperances de tindre un treball com a cantant, de poder...
Jo soc positiu, Javier.
Sí. Sí. molt bé.
Soc positiu i crec que sí. Això no... Esperem que no tarde massa en solucionar-se i sí, així eren coses, segur que sí.
Alfredo, tu tens alguna expectativa de treball en el contrabaix?
Bueno, la cosa està molt difícil.
Sí.
És el mateix que ha dit, no? Que el primer que se talla sempre és la cultura quan es comencen a haver problemes. I, bueno, si la cosa de donar classe està mal, si te fixes en les orquestes, l'únic que fan són tancar-se cada volta més en vez d'obrir-ne de noves. Però, bueno, ara... és el temps d'acabar de formar-se, seguir formant-se i a veure si es pot trobar alguna cosa. Però sí, està, sens dubte està molt mal la cosa per a trobar treball.
I a nivell laboral, Eva, tu sí que estàs ja, diguem, portant a cap activitat laboral, no?
Sí, sí, jo estic com a professora en l'Escola de Música de la meva societat musical i, des de luego, no me puc queixar. Estic molt bé, tinc molta sort d'estar treballant perquè... està molt mala cosa, no només per a la música, sinó per a tots els sectors. N'hi ha atur i és molt difícil trobar feina. I jo estic molt bé, estic molt contenta, estic en un grup de treball, en un equip de professors molt jove, molt dinàmic, i estem fent molt bona llavor en el poble, sobretot de difusió de la música, perquè tenim una escola molt gran de 400 xiquets.
400?
Sí, bueno, més de 400. 400 alumnes, tenim moltíssima feina, i per sort sí que tenim recolzament del govern local i estem molt contents, i jo personalment també.
Molt bé, pues a continuar, no? Perquè és molt estimulant.
Sí,
bàsicament, sí. I Pep, també el tema laboral, penses millorar-lo? O...
Home, a Déu gràcies, jo tinc feina. Mm-hmm. No me puc deixar, tinc més feina de la que puc fer.
Sí, també és un sector molt, molt específic, no?
El de la dolçaina. Clar, el tema de la dolçaina, jo també, a més, també dic sempre que jo, des de lo que és la música, de l'ensenyament de la música, sóc un privilegiat, en el sentit de que, bueno, pues, aixina com el que toca el clarinet, la trompeta o qualsevol altre instrument de banda o de... o una escola de música, o la guitarra, o tal, doncs moltes vegades el nano comença perquè l'apunten els seus pares i l'instrument, ell moltes vegades no sap ni quin instrument vol i agarra l'instrument que li diuen els seus pares, en molts casos és aixina, no?
Que li donen els pares o que li dona la societat.
O que li dona la societat perquè fan falta trompetes i, la xiqueta, la trompeta que t'anirà millor.
O un xiquet carregat en una tuba, també, que pot ser...
Sí, això són coses. El que agafa dolçaina, agafa dolçaina perquè ho té molt clar. Llavors, en aquest aspecte, pues, com diu Javier, pues, és més específic i qui ve a classe de dolçaina és perquè ho té clar que vol tocar això. Després, bueno, jo en aquest sentit me considero un privilegiat perquè, clar, pues, qui ve a classe de dolçaina generalment és perquè vol.
També a l'incloure ara la dolçaina dintre del sistema de grau professional, imagina que serà més conegut, no? Tindreu més...
Sí, evidentment, ara pues, això, la gent ara té un reconeixement que abans no tenia, perquè abans pues, era un instrument de... això, jo recordo en determinades proves d'accés que algun professor del conservatori arriba a dir allò de i se pitet que toquen vostès, això ho toca com se vol. Està esperant l'examen de solfeo, veurem qui és el que entra. Mm-hmm. Pues això, això vos estic parlant de fa 5 o 6 anys, no vos parle de fa més. Estic parlant de fa 5, 6, 7 anys que passa això, que no fa tant. I bueno, pues això, encara queda un poc ixe estigma de la dolçaina, però sí que és cert que ha canviat prou el fet d'estar inclòs dins del currículum del grau professional, ha canviat prou la situació.
I quan vos proposen tocar en algun event, en algun concert, però de baix, què penseu? Perquè ahí hi ha una línia que es trasbassa, no? Que és, fins aquí estaria bé, però a partir d'aquí ja és un abús, no? Com viviu?
Jo ja ho tinc clar, Javier. Sí? Jo ja vaig estar cantant, com t'he dit abans, més de 10 anys a l'Orfeo València i tot era de bades, clar. La veritat és que ens pagaven viatges quan anàvem a l'estranger o per tota Espanya i demés, no? Però si ara em busquen per a qualsevol concert, jo tinc clar que ja té que ser de diners per davant perquè és que és la nostra feina, és la nostra feina del futur. Ningú treballa per amor a l'art, encara que siga art el que estem fent, però que això és el nostre sistema de viure.
Penseu, no?, que es heu de cobrar perquè és un treball, es té que dignificar també.
És la nostra professió.
Exacte.
Evidentment que sempre pots anar a tocar algun lloc sense cobrar, doncs perquè sigui una qüestió benèfica en la qual vulguis col·laborar, i això és interessant sempre, no? O sigui, doncs, un acte que realment mereixga la pena.
Però en l'excusa de que sou estudiants i que encara no
però,
ho ha acabat...
Però la gent en aquesta qüestió té molt de morro, o sigui, li tira molt de morro. Sí. És que com sou estudiants, a mi no me passa, perquè, bueno, jo...
És que si som estudiants, sempre aniran estudiants, sempre aniran agarrant a estudiants en vegada d'agarrar professionals. Aleshores, jo crec que els estudiants hauríem d'imposar-se també i dir, mira, nosaltres tenim uns coneixements que si voleu aprofitar, mos tindreu que pagar, encara que igual no siga la mateixa quantitat que un professional titulat, però que...
Un reconeixement, exacte.
I és que damunt,
Alfredo?
Sí, per supost. A més, el tema d'anar a cobrar, encara que siguin estudiants, ens passa a tots que diguem que devalua el treball dels altres. Per supost, si tu vas gratis, perquè... perquè tenim que llogar on altre que va cobrar. Pues, això és el tema, sempre.
Sí. A veure, va.
No, que això, que si els estudiants accedim a fer feines sense cobrar, estem també llevant la feina a professionals que sí que veurien valoritzar el seu treball.
Les bandes. Una xarxa de bandes musicals que s'expandís per tota la comunitat, tot arreu, no?, de la comunitat valenciana.
Una plaga.
Que suposo pues, una presència, no?, de la música a la nostra comunitat, difícilment repetible en altres territoris, no?, del nostre país, inclús a nivell internacional. Per una banda es fomenta la pràctica instrumental i per una altra banda es desenvolupa una tarea docent molt important que cada banda pues, sol tindre una escola de música, la majoria de les vegades reconeguda, no?, a nivell inclús elemental o inclús professional. I és més, perquè esta setmana crec que ha eixit a la llum un conveni que s'ha firmat al Conservatori de Llíria, no sé si ho sabeu i si no és una primícia que donem aquí, ha firmat el Conservatori de Llíria i l'Escola de Solistes del Covent Garden de Londres per impartir a Llíria estudis superiors de música. Per a parlar de les bandes, quina opinió vos mereix? No? És a dir, perquè també hi ha una part com fosca, oscura, hi ha pros i contres, no?, al voltant de les bandes. A veure, compte-me un poquetet. Qui vol començar?
Tien en compte que tots en el fons venim del món de la banda, eh?
Quasi tots,
no, en el fons, sí. No, a veure, evidentment que tot és millorable, però jo pense que les escoles de les bandes de música, les societats musicals, fan una tasca importantíssima de portar una educació musical al poble a uns preus relativament accessibles, de manera que estan democratitzant els estudis de música.
No cregues, Josep, posar, per exemple, quan jo acabi grau elemental, crec que estaven a les classes a 200 o 300 euros el trimestre, i això totes les famílies no s'ho poden permetre, i estic parlant de fa 20 anys, eh?
Sí, però en general, jo no te dic que no n'hi hauran casos específics en els quals serà una
passa. I se suposava que eren municipals.
Bueno, ahí jo no t'ho dic. Jo te dic que en la majoria de societats musicals evidentment n'hi ha una subvenció de l'Ajuntament, més la subvenció de Diputació, més la subvenció de Conselleria, aquestes coses, el qual ajuda un poc a abaratar el cost de les classes, però evidentment barato no és. Però si no estiguen aquestes subvencions, no estiguen aquesta ajuda dels ajuntaments i no estiguen a la militància dels que correm en aquestes escoles, pues evidentment allò seria apuntar a un nano a una acadèmia de música, segurament seria prou més car que el fet de vindre allà a la societat musical. Lo qual, en cert modo, s'està democratitzant algo, no del tot, perquè és que cares. No anem a dir així.
Sí, que no és barat, no.
Barat no és, però sí que, en cert modo, se abaratix una mica i se democratitza una mica l'accés als estudis musicals. I després, el que vol continuar, continua, i el que no vol continuar, no continua, però almenys tens
aquesta oportunitat de
poder accedir als estudis musicals i decidir si allò t'agrada o no t'agrada i si vols seguir o no vols seguir i fins a on vols seguir, no?
Eva, pros i contres.
Bueno, jo contres trobe pocs, perquè jo li dec molt a la meva banda. Bueno, estic en el món de la música gràcies a que me vaig apuntar a l'escola de música. I pense que la llavor de les bandes ha sigut molt important sempre socialment. Quan van néixer les bandes era una forma d'apropar la música a la gent del poble, que no n'hi ha ben els mitjans de comunicació que n'hi ha ara, i la forma d'escoltar música que tenia la gent era escoltant a la banda del seu poble.
En directe, exacte.
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 I avui en dia, que ja tenim molt més a l'abast tots els mitjans de comunicació, poses internet i pots escoltar qualsevol cosa, jo pense que el més important és la formació que estem donant a la gent del poble, formació musical. El que estàvem comentant dels preus, jo crec que poden hi haure casos de bandes, d'escoles de música, que tinguin preus molt, molt alts, però no són, seran casos excepcionals. Per exemple, jo vaig fer tot el grau elemental sense pagar ni una peseta ni un euro, perquè nosaltres sempre hem primat això, que sigui accessible a la majoria de gent. De fet, per això tenim tants alumnes, perquè els preus són molt, molt econòmics.
Pots dir més o manco com val?
Pues els xiquets més xicotets, els d'estimulació musical, que tenim 100 i pico, no paguen res directament. Els que ja comencen a fer llenguatge musical i a tocar l'instrument, els que més paguen uns 40 i pico, 50 euros al mes. Que jo crec que és prou assequible. Avui en dia qualsevol activitat extraescolar te costa això o més. I damunt també les societats musicals, lo bo que tenen és que cedeixen els instruments als alumnes, exacte. I si no fora per les societats musicals n'hi haurien molts instruments que no se tocarien ni estarien en el conservatori, com per exemple tuba, fagot,
bombardit,
tots aquests instruments, si no fora per les bandes que es compren, es edicen als alumnes, insistim molt als alumnes per a que es toquen, no n'hi haurien instrumentistes.
Tu, Alfredo, vols comentar alguna cosa? Quina és la teva experiència, la teva relació amb les bandes?
Bueno, jo vinc de banda. Jo vinc d'una societat de l'Ateneu Musical de Cullera. I així hi ha molt de debat, eh? Banda sí, banda no, però si ens quedem en lo bo, jo crec que, companys meus companys, jo penso que la labor que fan en educació les bandes està molt bé. Dit això, com a músic de corda, m'agradaria dir que sí que hi ha un problema, ja sent el que han dit, acaben de dir, en el tema instruments de corda en les bandes.
Clar, però, no, sí que s'ha obert les bandes als instruments de corda, perquè abans, fa uns anys, no existien.
Sí, així i tot segueix havent un problema. No,
per què? Conta.
No n'hi ha, no s'oferten. S'oferten, però si un xiquet vol tocar la viola, que és molt estrany, segurament li diguen que no, que no t'agrada més el clarinet o necessiten clarinets. O... Mm-hmm.
Bueno, això me pense que anirà a ramaderies.
Hi ha molts ajuntaments o molts pobles que ja tenen la seua banda i paral·lelament duen una orquestra de corda.
En la Societat Musical d'Alboraia, on jo soc el mestre de dolçaina i director de la colla, tenim 6 agrupacions musicals. Tenim la banda de música, tenim l'orquestra de corda, violins, demés, orquestra de pols i pua, guitarres, bandurres, tal. De fet, és més antiga l'orquestra de pols i pua, és la segona agrupació més antiga de la societat. O sigui, se forma cap als anys 80. I l'orquestra de corda és posterior, és dels anys 90. Vull dir que això... A banda està la coral, està la colla de dolçainers... I està el grup de danses. Vull dir, estem parlant de que en la meva societat hi ha 6 agrupacions musicals. Que vull dir que allí sí que s'ha fomentat tot. I de fet, fem una audició per a presentar els instruments als xiquets i presentem tots els instruments. Fem les 6 agrupacions, toquem tots i presentem tots els instruments mm-hmm. perquè cadascú triï l'instrument que realment més li agrada.
Mm-hmm. Però és una cosa perfecta, perquè en les societats que més conec jo o que més contacte he tingut, el gran problema és que si un xiquet o una xiqueta escollís un instrument de vent, a l'any d'estar en la societat ja va a la banda juvenil, ja va a conjunt, ja va tal. Si un xiquet, per experiència te dic, per exemple, agafa el contrabaix, hasta que no té 12, després de 4 o 5 anys, no pot anar a ningú, no pot anar a l'orquestra jove ni a l'orquestra de la societat. Entonces, o molts se ho deixen, o molts se canvien un instrument de vent per poder anar en els amics.
A tocar els amics
en la agrupació. Sí, la música t'interessa poc en aquesta edat.
Mm-hmm. Sí, jo penso que tens raó, que és de veres que la corda ha estat molt...
Molt apartada.
Sí. Com a segon plat. Però jo crec que la cosa, per sort, va canviant.
Està canviant, està canviant. Sí. Ja fa uns anys està canviant.
I en moltes societats musicals n'hi ha banda i orquestra i està canviant la cosa.
Per això, sí.
Perquè què penseu, aquesta notícia de Llíria, que es puga fer estudis superiors ahí? Bueno, també crec que canta, Enric.
Canta, es pot fer ja a Llíria,
sí.
En superior.
Bueno, es coneix que sí, van a demanar totes les permisos i...
Pues és interessant, la veritat que Llíria sempre ha anat en cap davant del tema de la música a tot el País Valencià mm-hmm. i és molt, molt interessant.
Pot ser interessant.
Sí, sí.
Bé, si voleu ja, pues, per a rematar, unes preguntes més concretes, val? I fem la rodo. Gràcies a que he estudiat música...
Tinc una professió i faig el que m'agrada.
Disfrute molt del meu treball.
Jo no m'imagino què seria si no fos músic.
Sí.
Jo tampoc. Jo no, la música és una cosa tan meua que no podria viure sense ella.
Dins de 10 anys, em veig...
Fent lo mateix que faig ara, però molt content.
Sí.
Pues espero continuar gaudint de la música, com fins ara. Mm.
Jo espero poder convidar-vos a tots a veure un concert de l'orquestra en treball.
Ai, molt bé.
Jo també, jo espero estar bé dins d'un cor professional o cantant de solista per ahí en els teatres d'on me criden.
El meu somni és...
Treballar en un conservatori. Formar a gent en un conservatori, bé en el meu instrument o bé en alguna assignatura teòrica, com història, estètica.
Hola.
Bueno, pues poder guanyar-me la vida en la música... seria molt gratificant.
No està mal.
Lo mateix, guanyar-me la música, la vida en la música. Ser-me pel matí i dir, faig el que m'agrada.
Sí.
Pues el meu somni seria cantar, ja com he dit abans, en un cor professional i que poguera viure molt bé d'això.
I el compositor preferit és...
El meu compositor preferit, ostres, Pedrín. Tchaikovsky m'agrada molt.
Tchaikovsky,
sí.
Vinga.
És una pregunta difícil, eh?
Sí.
N'he tinc molts,
Javier.
Però bueno. Un que m'agrada molt és Piazzolla.
Piazzolla.
Ahí has anat a matar, eh? Jo diria Mahler.
Mahler.
Jo en tinc molts, Javier, no te puc dir... Fa molts anys el meu compositor preferit era Beethoven, però ara també és un dels meus preferits, però és que en tinc molts. Tinc, com ha dit Alfredo, Mahler, per exemple, Bach, Bruckner... És que no te puc dir ara un preferit.
Vinga. I un intèrpret, l'intèrpret que més admire?
El meu mestre, Xavier Richard.
No sé què contestar-te.
Bueno.
N'hi ha molts.
N'hi ha molts.
Sí, sí. Així mateixa en València n'hi ha molta gent molt bona.
Alguna orquestra, alguna agrupació, algun solista? O...
No sé, bueno, diré el meu mestre també, Alberto Ferrer, vale, que és aquí... un gran clarinetista.
Molt bé. Alfredo?
Bueno, la veritat que n'hi ha molts, però... també per donar un... dato, i si la gent vol entrar a YouTube, jo com a contrabaixista recomanaria sentir a Bozo Paratzik.
I jo, pues, no vaig a dir ningú cantant, però vaig a dir una pianista, que és la que més m'agrada. És la, per a mi la més sensible que n'hi ha, perquè la vaig escoltar en el Palau de la Música tocar Schubert i me va emocionar moltíssim, i des d'aleshores pues, la tinc com a una de les pianistes que més m'agraden, que és Maria Joao Pires.
Sí. Bé, doncs ja anem rematant. Ja ens diu Sari des de control que anem rematant. I doncs, aquí queden moltes coses aquí al tinter.
Han quedat moltes coses. Moltes coses.
Bé, jo crec que podem continuar una altra edició, sí, si vos sembla bé, que fem un altre programa. I agrair-vos a tots vosaltres la participació en aquesta tertúlia, en aquest debat. I esperem que tots els vostres somnis musicals es complisquen i que podeu fer realitat tot allò que, per el que heu luchat, no? tants anys. No? I a vosaltres, benvolguts oients, agrair-vos també la vostra atenció, desitjar-vos una feliç setmana i vos esperem tan sols dins de 7 dies. Així que un abraç per a tots i ja sabeu que la música és l'excusa, així que busqueu la bellesa.
Café Clàssic con Javier Aloy.